Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu? No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho
entens, que no ho entens, que no. El passat dijous va ser el Dia Internacional de les Persones amb Sordceguesa. Ens preguntem com és viure amb aquestes dues discapacitats sensorials quan cadascuna per separat doncs ja són prou fumudes. Aquesta nit sabrem què és allò que no entenen Carme Iglesias, que és logopeda, i Susana Vicente, psicopedagoga. Totes dues són professionals especialistes en sordceguesa de la ONCE. Treballen a Catalunya i Balears. Carme i Susana, bona nit i gràcies per l'atenció.
Hola, bona nit.
El 95% de la informació amb la que funcionem les persones diàriament ens arriba per mitjà dels sentits de la vista i l'oïda. Com és viure sense poder veure ni escoltar, Susana?
Bueno, és una vida diferent, però és una vida també. Llavors, depèn de cada persona, s'adapta d'una manera millor, d'una manera pitjor, i també depèn de tot el treball previ que s'hagi fet a nivell educatiu, de les opcions que hagin tingut, del sistema de comunicació que facin servir. Per tant, tot i que és difícil, bueno, es viu, i hi ha gent que hi viu bé, que sap disfrutar de la vida igual que els altres, tot i que hi ha una sèrie de dificultats que nosaltres estem per ajudar a solventar-les.
És una discapacitat que deu poder arribar a ser molt limitant, imagino, Carme?
Home, és limitant perquè, com tu deies abans, la majoria de la informació ens arriba visualment i auditivament. Quan ens falta un d'aquests dos sentits, normalment ho complementem amb l'altre, és a dir, les persones cegues tenen molt entrenament auditiu, les persones sordes o que neixen sordes tenen molta informació visual i complementen molt. Quan ens manquen les dues, realment es limita, no ho podem negar.
La sordceguesa és una discapacitat sensorial poc coneguda. Es pot dir que la societat hi viu d'esquena, Susana?
Jo no crec que sigui una qüestió de que visqui la societat d'esquenes. El que sí que hi ha és un desconeixement molt gran. A més d'una sensació de no saber com apropar-te a aquestes persones. Quan tu t'acostes a una persona cega que porta un bastó blanc, saps que no hi veu i, per tant, et comuniques amb ella. Quan t'acostes a una persona sorda, si veus que no et respon, senyales o parles més fort i pots fer-te entendre. Però quan veus una persona, primer, amb un bastó vermell i blanc, hi ha molta gent no sap ni què és. Les persones sordcegues porten un bastó vermell i blanc perquè es vegi que no hi veuen i no hi senten. Llavors, el que passa moltes vegades que la gent no sap com dirigir-se amb ella. És com una por, no me'n sortiré, no sabré com fer-ho. I això fa que a vegades, no és que visquin d'esquenes, però no ho coneixen i quan s'hi troben tampoc saben què fer.
Carme?
Jo aquí voldria fer incís en el tema del bastó vermell i blanc, que és veritat que nosaltres el tenim com molt interioritzat i molt normalitzat, però ens adonem que la societat en general, hi ha molta gent que no el coneix, no? Aleshores, sembla un bastó diferent, però no saps ben bé. I el que indica és això, que aquella persona té problemes visuals i auditius. Per tant, si la veus perduda o si t'hi has d'apropar, has de vigilar que té aquestes dues limitacions.
Uh-huh. I com s'actua amb una persona sordcega?
Amb sentit comú.
Sempre, clar, sempre. Sempre sentit comú i amb compte, acostant-hi amb cura, amb compte, però sempre pensant el que... que a nosaltres no ens agradaria que ens estiressin del braç, o no ens agradaria, nosaltres tampoc ho fem, amb una persona que, a més, doncs igual no ens veu o no ens sent, no? Sempre el sentit comú va tot arreu.
Però, clar, no et veu ni et sent. Com et comuniques?
A veure, això... nosaltres tenim molt amb l'imaginari social, quan tu parles de persona sordcega, parles amb Helen Keller, no? Tothom se'n va, una persona que no té cap resta de visió ni cap resta d'audició, però la realitat de les persones sordcegues no és aquesta. La immensa majoria de les persones sordcegues o tenen un resta visual o tenen un resta auditiu. Per tant, és difícil que tu trobes una persona sordcega total sola pel carrer. Normalment te'l trobaràs que porta o un guia intèrpret o porta un mediador comunicatiu al seu costat o va acompanyat d'algú del seu entorn que l'ajuda. Però si és una persona que es comunica en llengua de signe, tot i que és més difícil, hi ha coses de sentit comú, que és agafar-lo amb cuidado, acompanyar-lo, o...
No ser brusc.
I buscar un entorn, si hi ha un resta auditiu, buscar un entorn que no sigui molt sorollós i parlar davant seu a poc amb un to fort per veure si et respon. És que tot això nosaltres ens sembla molt normal i entenc que les persones sigui difícil. Mira, precisament amb el dia de la sordceguesa hem presentat el llibre que es diu en castellà és ojo, oído, i en català és ull, escoltat, que parla, és un llibre editat per la ONCE, que el que fa és parlar a través d'unes vinyetes de Gallego i Rei, de com, amb to d'humor, però sent molt rigorosos, de com podem fer aquest acostament a una persona sorcega. I explicant doncs, que hi ha diferents tipus de persones sorcegues, que algunes tenen resta de visió, que algunes tenen resta d'audició, que algunes no tenen cap resta, i com podem fer aquestes coses tan habituals.
Nosaltres ara ens trobem, per exemple, de gent cega de naixement o que s'ha quedat cega al llarg de la vida, que tot l'entrenament l'ha tingut auditiu a l'hora de moure's pel carrer, a l'hora d'accedir a les noves tecnologies, que fan anys, es van fent grans i perden audició. Aleshores, clar, són persones sorcegues, però clar, el tractament que necessiten és diferent, val? Perquè ells ja tenen una adquisició del llenguatge, però tot l'entrenament l'havien tingut auditiu. Aleshores, ara es troben que tots els que ells se'n refiaven d'informació auditiva, bueno, l'han de posar en dubte o han d'aprendre a discriminar aquesta nova informació.
La sorceguesa no és una malaltia, però pot ser causada per una malaltia, és correcte?
Sí, sí. Hi ha moltes malalties que poden degenerar amb una discapacitat sensorial. Principalment, una de les causes més freqüents de sorceguesa és el síndrome d'Usher, que combina una pèrdua auditiva amb una malaltia visual que es diu retinosis pigmentària. Hi ha altres causes, però aquesta és una de les més freqüents.
També un accident.
Sí, sí, clar. La sorceguesa també pot venir sobrevinguda al llarg de la vida doncs, per un accident, per un tumor, per un... Sí, clar, poden haver altres causes.
I és cert que pot afectar persones de totes les edats i que no hi ha dues persones sorcegues iguals?
Sí, sens dubte, a totes les edats, perquè tenim sorcegueses congènites, tot i que, com comentàvem abans, no és el més habitual, però sí que es dona en el moment del naixement, i després hi ha sorcegueses doncs, adquirides, sobrevingudes al llarg de la vida. Per tant, tinguis l'edat que tinguis, o com abans comentàvem, persones cegues de naixement que als 80 anys es converteixen en persones sorcegues, perquè l'audició és una de les coses que amb l'edat perdem.
Susana?
Respecte a que no hi ha dues persones iguals, no hi ha persones dues persones iguals mai, però a nivell de sorceguera nosaltres sempre diem que fem un traje a medida, perquè és molt difícil trobar-te dues persones amb el mateix resta de visió, el mateix resta d'audició, amb les mateixes capacitats innates, perquè les persones sorcegues també tenen la seva capacitat innata per fer unes coses o les seves capacitats per unes coses i les no capacitats per unes altres. A part de ser sorcegues, són persones. Per tant, és molt difícil trobar dues persones iguals. I llavors, nosaltres el que intentem és adaptar-nos a cada persona, intentar dissenyar un sistema de comunicació o ajudar-los amb un sistema de comunicació el més idoni per ells i intentar solventar, quan dic nosaltres em refereixo a tot el nostre equip de treball a la ONCE, que no nosaltres dues hores, intentar solventar doncs, totes aquelles necessitats que tenen al dia a dia.
Sabem que...
És molt important treballar amb coordinació, amb equips de treball, naturalment, perquè una persona sola no podria atendre totes les necessitats que té una persona sorcega.
Per tant, sabem que el col·lectiu de persones sorcegues és molt heterogeni. Quantes persones, per cert, estan afectades a Catalunya, Susana?
Segons les últimes càlculs, nosaltres parlem de persones afiliades a la ONCE sorcegues. És a dir, que de base han de ser afiliades a la ONCE, que tinguin un 10% de visió o 10 graus de camp visual central. Llavors, que a més tinguin una pèrdua auditiva. D'aquestes, nosaltres, la Carme em corregirà, si no, perquè ella ho té més controlat, estaríem sobre les 400 persones. I d'aquestes 400 persones, a menors d'edat, estaríem entre els 50 persones.
I com és treballar amb aquestes persones, Carme?
Home, quan t'hi pots comunicar és molt gratificant, és molt important quan treballes amb persones sorcegues poder-t'hi comunicar, perquè les persones sorcegues, a més, ho agraeixen molt, perquè moltes vegades es troben amb entorns en què la gent no s'hi comunica, senzillament perquè no sap com fer-ho. Aleshores, quan has de fer vincle amb una persona sorcega, no? L'has d'anar coneixent, t'has de conèixer tu, però és molt gratificant, molt.
Susana?
És molt gratificant i a vegades també és dur. A vegades els acompanyem en processos que són difícils d'acceptar. I clar, nosaltres l'únic que podem fer és acompanyar, estar al costat i intentar ajudar en tot el que podem. Ara és molt gratificant i també a vegades és molt dur.
Ens ho diuen Carme Iglesias, logopeda, i Susana Vicente, psicopedagoga, totes dues professionals especialistes en sordceguesa de la ONCE. Treballen a Catalunya i Balears. Dijous va ser el Dia Internacional de les Persones amb Sordceguesa i hem aprofitat per parlar-ne una mica. De què creieu que haurà servit aquesta jornada, Carme?
Hi ha dos vessants. Un, doncs, el dediquem a ells, a les persones sordcegues, a que passin una jornada, doncs, lúdica, també informativa, també amb un dinar, també amb una conferència, però després també intentem sensibilitzar, és a dir, fer-los més visibles a la societat.
Jo penso que la doble vessant que ha dit la Carme és molt important i a vegades és que ells mateixos també empoderar-los de que ells poden saber més coses de les que realment saben, no? Que poden tenir accés a més informació.
Molt bé, i què és allò que no entenen, per exemple, la Carme Iglesias?
Jo no entenc moltes coses, però bueno, no entenc la por davant de la diferència, és a dir, la por que tenim les persones, els éssers humans, quan ens trobem algú diferent al davant. Em costa molt d'entendre.
Jo no entenc de vegades per què quan fem les coses les fem malament per no pensar una mica més. Llavors després ens adonem que les hem fet malament i les hem de refer. Per exemple, de cara a l'accessibilitat universal, no? O a les barreres arquitectòniques, a vegades paréssim i penséssim les coses una miqueta més al principi, les faríem bé i llavors no hauríem de rectificar-les i ens aniria bé a tots.
Això es veu al carrer que l'obren al cap d'una setmana o al cap d'un mes d'haver-lo obert, no?
Ens hi trobem amb els diners que ens gastem.
Molt bé, Carme Iglesias i Susana Vicente, moltíssimes gràcies per l'atenció i per la vostra tasca.
Gràcies. Moltes gràcies. Bona nit.